A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ja ho saben que en el món que vivim, qui més qui menys està associat a alguna cosa. Doncs és clar. Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ben retrobat.
Igualment, et dic a tu, Vicenç.
Després d'un parèntesi que queda ja molt lluny en el temps, Andreu Bosch ha tornat des de fa molts anys a la seva vinculació de tota la vida, que és l'ensenyament, i ara, sobre la taula, diríem que un carmelet és això, no?
Bé, és una cosa agradable, però deixa'm comentar-te que sempre t'he tingut per un observador sagaç, però veig que, a més d'observador sagaç, tens molta memòria.
Home.
Perquè aquesta motxilla que m'ha acompanyat gairebé tota la
vida... És la mateixa?
I que deriva... No, home,
l'anem renovant. Per un moment he pensat, dic, escolta'm...
M'agrada comprar motxilles resistents perquè jo sóc de la sostenibilitat i la sostenibilitat, quants menys residus, millor. Però aquesta motxilla va ser protagonista d'un carnaval quan era regidor, o sigui que m'ha acompanyat sempre, derivat també de la meva afició en bicicleta, que és la manera més
està clar.
Les coses quan vas en bicicleta.
Era, diguem-ne, aquesta imatge que carregava el candidat Bosch, després regidor Bosch, i el professor Bosch també.
Sí, perquè al final l'Andreu Bosch és la mateixa persona.
Està clar que sí, eh? I ara no sé com enfronten els alumnes una obra de fa 100 anys, que explica una història col·locada en el context de fa 100 anys, però com apunten també, i apunta l'Andreu Bosch en les notes que acompanyen aquesta celebració, és una història eterna aquesta, no?
Jo crec que sí, jo crec que és eterna i és universal. Realment, he de confessar que aquesta obra de fa 100 anys, de Santiago Rusiñol, costa de fer-la entrar en la ment de nens que estan en el segle XXI i que aquella societat els queda molt allunyada, fins i tot des d'un punt de vista com és el masclisme que es veu, però és el reflex del que hi havia en aquell moment, no? Però per altra banda, el missatge que transmet, primer de tot la reivindicació de l'art com a fenomen humà, cultural, universal, oposat a la barbària, com hem vist per exemple a Síria, doncs això és un missatge per mi etern i positiu de cara a la humanitat. I també hi ha un altre missatge molt adequat per l'època en què hem col·locat aquesta lectura obligatòria, que és quart d'ESO, que és un moment transcendental en la vida d'aquests estudiants que tenen 16 anys, que han de decidir en la seva vida quin serà el seu futur, si fan batxillerat o fan algun cicle formatiu, i si fan batxillerat, quin batxillerat, quin tipus, cap a on orientaran la seva vida professional, i si fan un cicle formatiu també, quin, no? O sigui que és un moment transcendent per a ells en què la influència de la família també és transcendental, perquè de vegades jo he vist com a tutor doncs, pares que forcen molt els fills a triar una determinada branca de coneixement, i després resulta que al nen no li agrada, no s'hi sent còmode, perd, en podríem dir, l'interès per l'assignatura i acaba amb un fracàs, no? O sigui que aquest diàleg entre adult, entre pare responsable i fill, que és propietari de la seva pròpia vida, no? I de les seves pròpies decisions, doncs jo crec que a partir de l'oca del senyor Esteve doncs es propicia aquest diàleg, i a més amb un missatge molt positiu també, perquè l'oca del senyor Esteve, per dir-ho d'una manera, acaba bé, acaba amb la reconciliació de pare i fill, comprenent el pare l'interès del fill i comprenent el fill allò que diu al final, però ell pagarà el marbre, és a dir, ell vol ser escultor, li diu, el meu pare serà el que em donarà els diners per poder fer realitat el meu somni.
Una mostra òbvia que haurà convençut el pare i que el pare se sentirà implicat, haurà empatitzat amb la il·lusió del fill, no? O sigui que en la vida de cada dia hi ha moltes històries d'Esteve i Ramonet. A l'institut.
Jo crec que sí. Vaja, és un debat. Jo ara, aquest any, soc tutor de quart d'ESO, no? Doncs jo ho veig amb alguns perfils, amb algunes famílies, que aleshores doncs, has de incidir d'alguna manera per tal de suavitzar els enfrontaments.
Perquè fiquem aquí una petita reflexió. És una edat massa jove, o 16 anys, per decidir sobre determinades coses que marcaran el futur d'aquests nois i d'aquestes noies?
Jo crec que és una edat adequada.
Sí.
A veure, si anem a més enrere, en la història de la humanitat es decidien coses transcendentals en la vida de les persones fins i tot abans dels 16 anys, no? I jo crec que és una edat en què es pren una decisió. També és veritat que als 16 anys tens encara molt temps per rectificar en la teva vida, no? Vull dir, rectificar a savis. Però tal com està muntat el sistema, doncs és el moment. I d'acord amb la maduració de les persones, és en algun moment que s'ha de decidir alguna cosa.
D'acord, no? Segona reflexió, i tornarem a l'auca en uns moments. Això de la maduresa, per l'experiència quotidiana d'Andreu Bosch, es nota als 16 anys, o veritablement hi ha nois i noies que van molt perduts als 16 anys o que no ho tenen gens clar als 16 anys?
Em costa de generalitzar.
No, està clar,
Quan em preguntes això, em ve al cap una noia de la meva tutoria que és molt madura, molt més madura que els seus companys, però perquè la seva història personal, la seva experiència l'ha portat aquí, i d'altres que els veig molt més infantils, i per tant doncs conviuen una cosa i l'altra. Però
en els pares també?
Ui, també de pares n'hi ha de tot tipus.
D'acord,
no?
En els Esteves i les sí, Esteves d'aquest
sí,
món.
Sí, no? hi ha pares que s'emporten grans disgustos per les decisions dels fills, o fins i tot que no es toleren, però ja abans he explicat que de vegades aquestes no toleràncies acaben sent negatives per tots plegats, perquè si el fill no acaba tirant endavant uns estudis, el pare també se sent un fracassat al darrere del fill, no?
I hi haurà un dia en què els pares no hi seran i els fills hauran de viure.
Clar,
i per tant hauran de viure d'acord amb el que hagin decidit i hauran de empassar-se o assumir la seva decisió per activa o per passiva, no?
És que en tot això hi ha el procés humà, no? És a dir, els pares, jo també sóc pare, ens costa de veure com van canviant els nostres fills. Ara abans parlaves de que feia 6 anys que no estava en aquests estudis, que per cert, els veig molt millorats, però amb molt més d'amor que pressupost, la veritat. Ja vaig venir aquí, que hi havia unes oberes, ara ja no hi són, però...
Exacte.
L'amor es veu, per això.
Ara podríem fer la broma, com que ell d'ulleres i jo també, si ens traiem les ulleres encara els veurem millor. Això ja us asseguro jo. La taula és la mateixa, però... Tornant al que dèieu, la manera de veure... La manera de contemplar l'evolució dels fills per part de molts pares, òbviament.
Sí, que de vegades ens fa veure fora de temps els nostres fills. És a dir, que els fills als 16 anys els podem veure com uns nens, o també els podem veure com unes persones que en 2 anys seran majors d'edat ja. O sigui, que amos del seu propi destí. Per tant, doncs, ni una cosa ni l'altra. No? O sigui, s'ha de ser prou flexible com per veure en cada moment quin paper ha de tenir el pare, si ha de ser més un paper més tutelador o ha de ser un paper més de dir, bé, tu ja ets prou madur, jo t'aconsello això, fes tu que vulguis. No?
Tornem a l'inici, ens deia l'Andreu Bosch que no és fàcil encaixar l'auca del senyor Esteve dins nois i noies de 16 anys. Això voldria també pels coetanis a Rossinyol, no perquè Rossinyol sigui un cas especial, sinó la literatura de l'època costa d'encaixar dins la generació dels 16 anys?
No, jo crec que els coetanis de Santiago Rossinyol, primer de tot, els fets són els fets. És a dir, quan va estrenar-se l'obra fa 100 anys en el Teatre Victòria, va tenir des del començament una victòria, és a dir, un èxit
enorme,
espaterrant, és a dir, que la gent el comprenia perfectament. I de fet, avui en dia encara és representant l'auca del senyor Esteve, i com que té detalls de simpatia, d'ironia, també d'humanitat, doncs per això és la clau del seu èxit i de la seva vigència, ja només com a obra per gaudir-ne, no? O sigui, i després, esclar, per parlar-ne també.
S'havia posat mai a la taula del professorat de l'institut, amb anterioritat, l'auca del senyor Esteve, o és aquesta la primera vegada que entra d'una forma tan, diguem-ne, decidida dins...
No, ja l'havíem treballat
d'altres
vegades. El que passa és que aquest any, donant-se el cas de ser el centenari de l'estrena de l'Alco, el senyor Esteve, vam decidir fer una miqueta més, no? I aquesta miqueta més...
És una molta miqueta més, eh?
És que ha anat alimentada per la resposta molt positiva de tots els que hem anat trobant en el camí, des dels companys de català dins del seminari, fins al mateix director, Samuel Valls, després la regidora, la Rosa Tubau, l'Eduard Terrado, el mateix alcalde, el Miquel Forns, hi han cregut, pensen també que és una bona proposta a nivell municipal, i per tant doncs, això ha anat creixent a mesura que més gent s'ho ha anat creient, que no ha costat gens perquè ja ho tenien cregut d'entrada, i no diguem res de la Vinyet Penyella, que ella no només hi ha cregut, sinó que
més, si pogués
ser. Que ella ja anava sola.
Ja anava sola, eh? Anem per parts, perquè òbviament hem apuntat, diguem-ne, la primera pedra d'aquest trajecte, que és la presència de l'auca del senyor Esteve com a lectura obligatòria per als alumnes de quart d'ESO. Què en faran amb aquesta lectura? Dins de classe, quin és el treball dins de classe que es proposa amb una lectura obligatòria d'aquestes?
Ja ho hem fet, en el Benaprés ja ho hem fet, no?
Sí.
En els altres centres, no ho sé, ja o ho faran o ho estan fent. Nosaltres hem fet la lectura a classe d'alguns fragments, els hem contextualitzat, després n'hem fet un comentari de l'obra un cop llegida, doncs a classe amb la discussió corresponent, van sortir idees molt interessants, doncs si un ha de triar, a l'hora de triar ha de guiar-se per quants diners es guanya en tal professió, i d'altres que deien no, com de feliç seré amb tal professió, els dos pols en podríem dir, els dos vèrtexs d'aquesta decisió.
Un bon,
sortir a classe.
Un bon debat aquest, eh?
Sí, realment...
Si esculls pel que guanyaràs o esculls pel que et farà feliç.
Doncs sí, això ho van dir ells mateixos. Ells mateixos van arribar a aquest punt
aquesta
de debat.
No?
Aquest punt de debat. Bé, hi havia alguns que defensaven una cosa i
clar.
Els altres que defensaven l'altra, no? I al final doncs es va veure que les dues coses eren importants. O sigui estic content, molt satisfet.
El professor intervé? A mi m'agradaria que...
Ha de moderar.
Però dic, per si els alumnes demanen, Andreu, i tu què faries? O no?
Jo, en un moment del debat, m'ho van preguntar. I vaig explicar la meva visió personal i la meva història personal. Uh-huh. Jo també he tingut el meu enfrontament amb el meu pobre pare, que ell, amb tota la bona intenció del món, volia un altre destí per mi, i jo pensava que havia d'anar per una altra banda... I al final vaig fer el que em va donar la gana.
Però
molt ben aconsellat per mon pare, i després al cap dels anys doncs, també li vaig agrair que ell volgués aportar allò en aquell debat.
Això no? També forma part molt sovint de històries explicades del retrobament amb el pare després d'un conflicte anterior que vindria a ser el que representa l'auca del senyor Esteve, no?
Exacte.
Al final el pare acompanya el destí del fill o la filla, que és el destí que ha volgut tenir.
Clar. Clar, és que,
amb totes les conseqüències.
És que un pare que estima el fill, evidentment vol el millor per ell, vol el millor futur per a ell, segons els seus pressupostos i la seva experiència, no? I aleshores, clar, de vegades aquesta experiència no quadra amb el que el fill desitja o vol.
Interessant, però, que aquest missatge fonamental sigui tan potent el 2017 com el 1917, no?
Sí, això és el que realment... fa actual l'obra. Bé, de fet, fa pocs anys es va traduir al rus i va ser presentada aquí a la Biblioteca Santiago Rusiñol i s'ha traduït a les llengües més importants del món i se segueix editant. És a dir, que és una obra important.
Hi ha una versió, diguem-ne, abreujada, fàcil, entenedora, la primera, de l'auca del senyor Esteve, que és expressament dedicada a aquells a qui no els agrada llegir. I mira, en poc vull saber de què va. Doncs vagin a l'auca, amb els dibuixos de Ramon Casas i els rodolins d'en Gabriel Alomar, al Cau Ferrat la poden trobar, a internet es poden trobar infinitat de reproduccions d'aquesta auca tan bonica, en tots els aspectes, i a l'Institut heu plantejat una revisitació d'aquesta auca, una mena de reversió a partir de la idea original, no?
Clar, de fet hem volgut fer una nova auca, però partint de tres pressupòsits. El primer, la vida de Rusiñol, la vida real de Rusiñol, Segon, l'auca del senyor Esteve, per això estem en el centenari, i ha estat el motiu d'això. I la tercera, una mica imbricant les dues coses i donant una mica, no la lliçó moral, però sí la conclusió de tot plegat. No? O sigui, i evidentment tot vestit per el sitgetanisme que ens és propi, perquè surt de l'Institut Joan Ramon Benaprés a Sitges. Per tant, doncs, aquesta taca de pintura, aquesta nota de pintura sitgetana també hi és.
Com que el referent és molt potent i sempre hi és present, no deu ser fàcil abordar, mal que sigui allò en forma d'homenatge, una nova auca del senyor Esteve. Al professor Andreu Bosch li escau la feina de trobar els rodolins. Això és el que Déu-n'hi-do, eh?
Ja ho veurem si agraden, espero que sí.
D'acord, si ha posat ja l'Andreu Bosch en això?
No, ja estan fets.
Ja estan fets?
Sí. Ara, o sigui, i el fer els rodolins té la seva feina, però és incomparablement més fàcil que posar imatge.
Que no s'estila fer rodolins, eh?
No,
que ha passat a la història, això, eh? És a dir, que ara trobar algú que tingui traça per fer rodolins, això no és fàcil, eh? Poesia, d'acord, quartets, molt bé, però rodolins, allò amb dues línies, intentem...
Aquí està la gràcia de l'auca que nosaltres volem fer, no? Que estem fent, que és, són dos rodolins que sintetitzen molt, i aleshores cada rodolí ve acompanyat d'una explicació de què és el que intenta reproduir aquell rodolí, perquè qualsevol persona no entesa en la vida de Rossinyol o en Sitges o en l'auca del senyor Esteve pugui comprendre a la primera quin és el sentit d'aquell rodolí. I després, esclar, això molt ben acompanyat del treball en dibuix i pintura d'Andreu Ferrer i Maria Palaín, que són els professors de dibuix que hi estan al darrere, conjuntament amb, perquè també hi participen alumnes, és a dir, que els principals destinataris de totes les actuacions de l'auca del senyor Esteve són els alumnes, primer de tot, en un treball transversal que agafa alumnes de dibuix, alumnes que participen en la interpretació de l'obra des del vessant literari, teatre, etc., els de gastronomia, els de cuina, que hi van participar ahir en la celebració d'aquest dinar, ja en parlarem després, un dinar molt ben travat, amb un fons històric darrere de cada plat. Per tant, doncs, és un treball transversal, un treball creatiu, un treball que jo crec que aposta també per aquest lligam que sempre hi ha hagut entre Sitges i l'art, el món de l'art, no? I aquí aprofito per reivindicar que no estaria gens malament que Sitges hi hagués un batxillerat artístic, perquè la història de Sitges ho avala. Hi ha molta feina a fer amb això, eh? I des de l'Institut ja hi estem treballant, però crec que és un tema a batallar en el futur.
Pels que som aliens al món de l'ensenyament, i tornem a fer de nou un parèntesi, un batxillerat artístic, què vindria a suposar? Com es pot explicar fàcilment? Això què vol dir? Que els nois i les noies tinguin l'oportunitat de singularitzar els seus estudis estrictament en l'àmbit artístic, com es pot parlar d'altres batxillerats més tècnics o d'aquesta mena?
Sí, és a dir, que nosaltres pensem que hi ha material, que hi ha història, perquè avui en dia, si un alumne no vol fer cap dels batxillerats que hi ha aquí a Sitges, que estan a l'abast d'ells...
Quins són, Andreu?
Home, entre l'Institut del Vinyet i el Benaprés,
sí.
Doncs serien els bàsics de ciències, de lletres i tal, però no hi ha un específic d'un batxillerat artístic, no? Científico-tècnic, o d'humanitats, per dir-ho d'alguna manera, però l'artístic, si un ho vol fer, ha d'anar o a Vilanova o bé a Barcelona. I a més a més, vull dir que està col·lapsat a Vilanova.
Abans de tancar el parèntesi, hi ha demanda? Hi ha alumnes, hi ha nois i noies que diuen a mi m'agradaria dedicar-me al món de l'art.
Clar que sí.
Que això també era una d'aquelles coses que abans es deia en veu alta i els pares em... Què diu ara? Aquesta...
Home, és que avui en dia estudiar art no significa morir-se de gana com el pobre Canudes, no? Vull dir que des de...
Aquesta també ha estat una frase lapidària.
Des de començar com a professor d'art, és a dir, de dibuix artístic, d'això, fins a, jo què sé, participar en decorats en obres de teatre, mm-hmm. fins a ser ells mateixos uns artistes i
pares i mares,
guanyar-se la vida amb això.
La crisi ha demostrat que tots aquells que estudiaven ciències perquè suposadament trobarien una bona feina també han caigut dins de tota aquesta desgràcia que ha provocat la crisi.
Fins i tot, si em permets, la sacrificada arquitectura.
Ah, exacte, fins i tot la sacrificada arquitectura. Doncs això val per aquesta reflexió. Hi ha demanda, hi ha nois i noies a qui us agradaria poder fer batxillerat artístic i abans de tancar el parèntesis, creu l'Andreu Bosch que Sitges tindria possibilitats de poder-ho fer, capacitats de poder-ho fer, un entorn perfecte, suposo, per poder-ho desenvolupar.
Està clar.
La sortida escolar del centenari. Això és una de les coses també que valdria pels alumnes de totes les escoles, com ho planteja des de l'Institut Benaprés, o fins al públic en general de Sitges, perquè per aquí es passa pel, vaja, diríem, cap al pau de paller de Rossinyol i el modernisme en aquesta ruta, no? Com va sorgir la idea de propiciar una ruta a partir d'aquest any de l'auca del senyor Esteve?
Primer hi va haver la lectura, després el comentari, i conseqüentment de tot això, doncs una immersió en el Sitges modernista a través d'una guia que ens la van servir les agis de Sitges, que la van preparar expressament per aquesta ruta. Després hi va haver una conferència de la Vinyet Panyella, que com tots sabem, una gran entesa en Rossinyol, en el modernisme i en l'auca del senyor Esteve, que va posar en relació aquests tres elements, és a dir, la vida de Rossinyol, l'auca del senyor Esteve, en les dues versions, novel·la i teatre, no? Una comparativa molt documentada i a més amb documentació inèdita fins al moment en què la va presentar el gener passat al Palau Maricel. Després una visita al Cal Ferrat, com no pot ser d'una altra manera. Després una visita que serveix al contrapunt a la tomba del Ramon Canudes, un íntim amic de Rossinyol, que per mi simbolitza l'altra cara de la moneda de Rossinyol. És a dir, Rossinyol, amb diners, va poder fer una vida molt còmoda a París i dedicar-se a l'art, que és el que ell volia, però Canudes es va passar canutes, per dir-ho d'una manera, perquè va passar gana, va passar fred, es va posar malalt, no es podia pagar la medicació. Rossinyol, sent bon amic d'ell, el va fer venir aquí a Sitges, el va fer tractar, li va pagar la medicació, però per desgràcia, doncs, al cap d'uns mesos va morir i justament està enterrat aquí a Sitges. Doncs aquesta visita a la tomba de Canudes, que completa aquest itinerari, a mi em sembla rellevant perquè veuen una mica la cara i la creu, i mai millor dir, perquè la creu, l'única creu de ferro forjat que no hi ha en el Cal Ferrat, està justament al peu de la tomba de Canudes, no? Doncs això, i es completa amb un comentari global de la sortida en el grup d'estudis sitgetans que ens va prestar amablement el seu local.
I ens queda encara un apunt que és, diríem, no sé si el repte més gran, perquè abans el teatre a les escoles era més o menys habitual. Ara no sabem si el teatre a les escoles és una activitat habitual o no. O si els nens i nenes o els nois i noies en algun moment se'ls proposa allò de dir, vinga, teatre. És habitual el teatre?
No és gens no. Habitual perquè exigeix un esforç al professorat
gran,
sublim, molt gran, molt gran. Però la veritat és que també la compensació és molt gran també, perquè primer de tot veus els alumnes que davant de la possibilitat de crear un personatge, de recrear un personatge, d'actuar davant d'un escenari, es creixen, és a dir, treuen el millor de si mateixos, no? I per tant l'experiència ja val la pena només per això, però a més en aquest cas contem amb la col·laboració d'un gran director de teatre, en Xavier Canals, que ha dirigit moltíssimes obres, però a més amb gran èxit l'auca del senyor Esteve, que la va fer fa 10 anys en el Melià, i que tots recordem, que per cert la Regidoria de Cultura ja ha posat a disposició de tot el públic en general, vaja, de les escoles de Sitges però també del públic en general, aquella representació que es va fer en el Melià, que es va enregistrar amb àudio i vídeo, ara en aquest moment ja està a YouTube. Per tant, ja no caurà més en l'oblit, i l'esforç de tants sitgetans que van participar en aquella obra doncs es veurà recompensada amb la visió a YouTube de la seva actuació.
Per tant, alumnes d'escola sitgetana seran els protagonistes d'una nova representació de l'Auca del Senyor Esteve?
Això és el que pretenem i que ja ens hem posat en marxa. Que
en la seva integritat, en una versió centres. Més...
No la farem íntegra.
No, això que anava a dir, perquè aquella versió d'Homelià durava 3 hores i quart aproximadament. I dic que...
És que és una altra de les coses que hem d'entendre de com ha canviat la societat del 1917 que va acollir amb un èxit espectacular aquesta obra i la societat del 2017. Llavors no hi havia moltes de les tecnologies, igual com fa 50 anys anàvem al cinema i veiem una sessió de tarda tota la tarda de diumenge, doncs llavors també s'estilava això, és a dir, un anava al teatre i ja pensava que s'estaria tota la tarda del diumenge, no? I avui en dia, clar, això és diferent i per tant, doncs, el Xavier Canals ja està treballant en una versió més assumible que no perdi l'essència del que és l'Auca del Senyor Esteve,
però que sigui més lleugera, vaja.
Més lleugera, sí.
Això es nota a classe? Aquesta capacitat d'atenció, perquè no sé si han canviat molt les coses o no, les classes encara duren una hora?
Sí, les classes duren una hora.
Com duraven fa 30 anys i fa 40 anys?
Però l'atenció no és la mateixa.
Per això pregunto.
És que la tecnologia ha canviat molt el cervell de les persones. És a dir, que avui en dia...
tot... Això val per tothom, per grans i per no tan grans.
Sí.
No.
Sí, hi ha...
L'únic que no ha disminuït... ens perdonaran, és el temps de les sessions de ple municipal. La resta, diguem-ne que s'ha adaptat més o menys a la capacitat de les persones ara d'aguantar o que s'aguanta. I ara una hora de classe costa d'aguantar.
Sí, és veritat. Sí. Referència a això dels plens, abans ho comentava també amb l'Albert, I clar, en aquell moment que jo era regidor em donava la culpa que els plens duraven tant per culpa de l'Andreu Bosch, i ara es veu que no era per culpa meva, que és la humanitat, és que som així, no?
Home, teníeu una humanitat molt loquaç en aquell moment, però en fi això era abans, total, es nota veritablement,
sí,
que les tecnologies han canviat la nostra manera d'atendre els missatges.
Sí, jo també he canviat m'he adaptat al material humà que jo tinc al davant, és a dir, fa 30 anys quan vaig començar l'ensenyament, doncs eren capaços dins del que cap d'aguantar molt més una explicació extensa sobre qualsevol tema que no pas ara. És a dir, ara és explicar 5 minuts i canviar ja a un altre tema, perquè és aquesta vertiginositat que tenim en la vida actual del WhatsApp, de tot, que va molt ràpid i va molt breu, doncs s'ha traspassat en l'àmbit de les classes i per força les hem de fer molt més atomitzades, o sigui, donar el missatge però d'una altra manera.
Un apunt. Què hi ha de bo i què hi ha de dolent en això?
Home, a mi, o sigui, a veure, la capacitat de reflexió i d'aprofundir en tots els temes és molt diferent. A mi és el que em passa, ara m'ho trobo a segon de batxillerat, que faig literatura. Fer literatura a segon de batxillerat vol dir aprofundir molt en els textos, aprofundir molt en les reflexions humanes a partir dels textos, no? I noto que els falta molta profunditat als alumnes, o sigui, que hi ha alumnes molt bons, però tot i ser molt bons, els costa molt d'arribar a comprendre en profunditat el que ha volgut dir l'autor entre línies, no?
Això els condicionarà en el futur?
Espero que no, espero que justament...
Però ho diu Andreu Bosch amb un punt de... és fàcil, sí, l'expressió amb una expressió de preocupació.
Sí, perquè clar, el que...
les coses s'han de saber entendre, hem de poder entendre el que llegim, no?
Exacte, aquest és el problema que jo veig que podem tenir en un futur no gaire llunyà, que és que tinguem una societat molt superficial i que aprofundeixim poc en les coses, no? I això, el que guanyes en rapidesa ho perds en un moment determinat amb una decisió ben fonamentada.
Perquè, si em permet el professor...
Per tant, t'equivoques.
El món que ensenya Merlí és real?
Sí, molt, molt aproximat al que passa.
Molt aproximat al que passa.
Sí, home, a veure... sí, a veure, puc dir que s'han documentat bé en relació al que passa en l'ensenyament. Evidentment, hi han de posar melodramatisme i sexe i agressions i tal, i això tampoc no és l'habitual del que passa cada dia a les setres, mal ens aniria, no? Perquè, clar, també han de vendre la sèrie.
No, no.
Però déu-n'hi-do que s'ha aproximat a la vida en els centres.
D'acord, però ens quedem també amb aquesta reflexió sobre la superficialitat o sobre la poca capacitat d'entendre la primera, els missatges que es llegeixen, i això no és un problema menor, eh?
Sí, sí, i de vegades d'entendre i de respondre, és a dir, de vegades respons al primer que ve sense haver reflexionat abans, i aleshores les pífies, perquè si ho hagués pensat abans no ho hauria escrit, però ara ja està enviat, i ara ja veuràs quin desastre que tindrem.
Tot això es presentava ahir en un dinar que tenia 4 plats vinculats, òbviament, a tot el que mou el centenari de l'auca del senyor Esteve. Andreu Bosch també va fer un discurs, diguem-ne que molt inspirat a la manera del que hagués pogut fer en el seu dia Rossinyol davant la concurrència, perquè té molts punts de contacte amb allò de, vaja, amb una mena de declaració d'intencions pública i d'agraïments públics. Però anem a aquest menú que els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut van apuntar a partir de referències històriques,
sí, sí,
d'aquelles d'allò de tauleta de nit, no?
Sí.
Per exemple, còctel impregnat d'aromes de Cuba.
Això ens vol suggerir els americanos, és a dir, que Rossinyol està molt vinculat a aquells americanos que quan ell anava, venia de la carretera de les Costes amb Eliseu Mayfren el 1891 a l'octubre, doncs davant de l'estació uns rics americanos que estaven allà a la terrassa d'un bar el van reconèixer, el van saber reconèixer, van interrompre el seu viatge que anava en destí a Vilanova, el van convidar a seure amb ells. A partir d'aquí va saber que existia l'Escola Lluminista, també va agafar Rossinyol en un moment de la seva vida que s'acaba de divorciar, venia de París i no estava instal·lat en un lloc concret de Catalunya. Li va agradar Sitges, li va agradar el poble, li va agradar l'acollida, li va agradar també sentir-se acollit amb aquests pintors, artistes que compartien aquesta mateixa activitat amb ell, i això va ser determinant perquè Rossinyol fixés la seva residència a Sitges. Per tant, i a partir d'aquesta fixació, jo crec que la història de Sitges deixa de ser la d'un típic poble mariner o un més de la costa catalana. Vull dir que aquí van venir les festes modernistes, a tot Barcelona, a tot Catalunya i a tot Espanya va sonar el nom de Sitges, etcètera, etcètera. Ja sabem tot el que ve darrere de tot això, no?
Segon plat, que gairebé no mereix ni explicació, Xató de Sitges. Una història ja àmpliament coneguda.
Avala la llegenda... La llegenda, però, que és real, perquè el 1896 va sortir a l'Eco de Sitges com a referència històrica real. És a dir, que aquest que parlàvem abans, és a dir, en Ramon Canudes, juntament amb Rossinyol, van fer estada a la fonda del senyor Carcosa i ell es va presentar un plat que era el xató. I aleshores diuen que un dels dos va pronunciar "això sembla un xató per la monumentalitat", no? I a partir d'aquí doncs hem volgut veure que el xató era de Sitges. Sabem que no és així, que és un plat penedesenc i de llarga tradició, molt anterior a la de Rossinyol, però ens agrada recordar aquesta anècdota, que l'anècdota sí que és real.
Un nou parèntesi, als alumnes els agrada el xató?
Home, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. De fet, no és un plat fàcil per a infants, eh? Els joves ja és una altra cosa, però els infants...
No és un plat fàcil.
No.
Plats procedents del banquet de l'auca del senyor Esteve. Arròs de la senyora Pepa, congre al pebre verd i conill a la Royal. Vostè mateix.
Sí, de fet, en l'obra de l'auca del senyor Esteve, en el banquet, ell hi posa 6 plats, i 6 plats contundents, arròs, congre, fricandó, llebre, verdura i rostit. Però clar, dius, com és que va posar això? Doncs, home, sobretot la novel·la està escrita amb un to irònic que intenta satiritzar, ridiculitzar la societat de l'època, i en aquest cas doncs, volia ridiculitzar aquells grans àpats, aquells grans banquets que al final tothom acabava malalt, perquè en un context també de misèria i de fam doncs, volia omplir tothom el pap al màxim i fins a posar-se malalts. Per tant, doncs, ridiculitzava això. És clar, nosaltres hem fet una adaptació dels 6 plats, n'hem triat 3, que ens semblen més representatius i més assumibles, i per tant doncs, aquests són els que hem servit en aquest, els que servim en aquest menú, perquè aprofito per dir que estarà a l'abast del públic a partir de la setmana que ve, i durant 2 setmanes fins a Setmana Santa farem aquest plat a diari de dilluns a divendres en el restaurant La Sitja, que és el restaurant pedagògic del Benaprés.
És a dir, el restaurant de La Sitja tindrà aquest menú.
Exacte.
Durant els propers 15 dies, és a dir, abans de Setmana Santa fins a Setmana Santa, aquest menú diàriament es podrà trobar al restaurant de l'Institut. Ara costen de trobar, sí, però postres de músic, com... que era un dels clàssics de l'època i ha estat també un dels clàssics de molts anys, escumes de Sitges i gominoles de Malvasia.
Tot té sentit, és a dir, els postres de músic, perquè els modernistes volien compartir que les diferents arts creatives s'imbriquessin, entressin unes en les altres i fessin totes elles com una gran orquestra global, no? Així doncs, literatura, gastronomia, música, teatre, tot s'entrellaçava. I per això aquests postres de músics, el toc de música del dinar aquest, les escumes de Sitges, justament per reivindicar un postre registrat, o sigui, el registre de la propietat intel·lectual per Àngel Quingles, que va adquirir la pastisseria L'Estrella, la històrica, el 1907, justament ara fa 100 anys, i deu fer poc més, poc menys que ell va registrar aquesta recepta de les comes de Sitges, que ara en aquest moment és lliure, per tant, doncs, qui vulgui ho pot fer, però vaja, que és un tret identitari sitgetà. I finalment les gominoles de Malvasia, regat també amb Malvasia, portada per l'hospital, doncs recordant aquell almogàver del Mas, el Pas de les Escales, que en el segle XIV va portar un empelt a Sitges i del qual encara en podem estar ben orgullosos.
T'endús una osseta de gominoles de Malvasia i acabes bé com no vigilis, eh? No és el cas, òbviament.
Són plaers perquè... només aptes per adults.
Exacte. Tot i que ara...
Amb seny.
No sé si amb 100 anys l'alcohol és més present ara, que fa 100 anys enrere.
Bé. Està referenciada la preferència per l'absenta dels modernistes.
Bé, és veritat, això. I era bastant superior a qualsevol cervesa que ara ens puguem prendre.
I tant.
Ens deixem alguna cosa dins de tota aquesta celebració?
Jo crec que no, que hem anat repassant tot. Serà un motiu més per reivindicar la figura de Rossinyol. Jo crec que Sitges ha d'estar agraït a la figura de Rossinyol. Rossinyol, com he dit abans, doncs, va canviar la fisonomia i la història de Sitges, perquè bueno, no s'entendria Sitges sense el pas de Charles Deering, que va fer els palaus Maricel i tal, sense el pas del ric industrial Francesc Armengol, que va crear el Terramar i l'autòdrom de Terramar, etc. No? Per tant, doncs, correspondre a la Generalitat de Rossinyol, que va donar el Cauferrat a Sitges, amb l'agraïment que avui en dia encara té lloc amb el ram de tot l'any, i amb aquest entusiasme que hi ha sempre que s'ha de commemorar alguna efemèride relacionada amb Rossinyol.
I una darrera encara. Hi ha un coneixement, diguem-ne, important de la figura de Rossinyol per part dels alumnes? Abans de ficar-se en el centenari de l'Auca del Senyor Esteve, Rossinyol és una figura, és un personatge més o menys conegut pels alumnes?
No tant, eh? Jo no? Me n'he adonat que amb aquests alumnes de quart d'ESO no els era desconegut Rossinyol, però no sabien ben bé quin lligam hi havia amb Sitges, no? I aleshores, doncs, per exemple, alguns em van confessar que era la primera vegada que entraven al Cau Ferrat, és a dir, en 16 anys, vull dir que...
Ho dic perquè hi ha una sensació general que ens surt Rossinyol per les orelles, doncs encara que pugui haver aquesta sensació... Aquesta realitat que exposa l'Andreu Bosch també és present, és a dir, sí, hi ha molts nois joves pels quals Rossinyol potser els ha sonat d'alguna cosa, però que a l'hora de vincular-lo amb la història de Sitges és una vinculació, diguem-ne, molt, molt dèbil, la que tenen, una referència molt dèbil, no?
Sí, i de fet, a veure, està bé que un alumne de Sitges conegui més de Rossinyol i del modernisme que qualsevol altre alumne de Catalunya que té el seu currículum escolar, això, jo crec que sí, que és molt rellevant perquè, per primer de tot, per un sentit d'orgull personal del poble al qual pertany, i per una altra cosa que té fonament pedagògic, i és que el que se'n diu en pedagogia treballar la realia, és a dir, a partir de la realitat de l'alumne fer-li descobrir quin àmbit de coneixements hi ha al darrere de cada cosa que ell pot veure i percebre.
Tot això s'ha posat sobre la taula en el centenari de l'Auca del Senyor Esteve, des de l'Institut per tot Sitges. Andreu Bosch, el seu coordinador, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Un plaer.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.